Va arribar fa 28 anys des de Barcelona i diu que des de llavors no només dorm a Sant Cugat, sinó que també hi viu. I s'hi troba perfectament. Les seves col·laboracions amb aquesta casa, Ràdio Sant Cugat, li van obrir la porta al món de la comunicació. Ara és experta en màrqueting digital i ajuda les escoles a visibilitzar-se a internet. El món digital, juntament amb els fabricants de mascaretes i de gel hidroalcohòlic, segurament són dels pocs sectors beneficiats per aquesta Covid. Avui podem conversar i conèixer l'Esther Ballar. Molt bona tarda, Esther.
Bona tarda, Carme.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta de ser aquí a casa meva, a Ràdio Sant Cugat, una ràdio que, a més, li tinc una estimació bestial.
Però fa molt de temps, eh?
Sí, però bueno, les coses no caduquen.
No, els sentiments encara menys, però clar, és que estem parlant de... Has calculat quants anys?
No, he calculat. La veritat és que el carrer Sant Jordi, a la seu de Ràdio Sant Cugat, però ja deu fer una colla d'anys, d'això.
Sí, una bona colla d'anys. Escolta, Esther, parlem de diverses coses, però el sector digital, que és el que ara t'ocupa, se us ha girat més feina?
Sí, se'ns ha girat més feina perquè, és a dir, fins abans de la pandèmia, de la malaurada pandèmia que estem patint tots en molts aspectes, diguem-ne que havies de convèncer la gent que el món digital era un món de comunicació, o sigui, un mitjà de comunicació tan vàlid com qualsevol altre. I amb la pandèmia el que ha passat és que s'ha convertit en gairebé l'únic. I aleshores, clar, això ens ha obert molt les portes i ha fet que prengui un protagonisme brutal. En el meu cas, en el cas de les escoles i l'educació, doncs s'ha convertit en l'única manera que molts pares que busquen escola concertada puguin conèixer-la.
Mm-hmm. Perquè fins ara els centres educatius tampoc no s'havien ocupat gaire del tema, no?
No, sonava malament això. La paraula màrqueting en una escola era com, buf, com allò que dius, com si volguessis entabanar els pares, en certa manera. I clar, no és el cas. És a dir, el màrqueting, sobretot el màrqueting digital, ha de ser molt sincer, molt honest, i no pots donar gat per llebre. És a dir, hem passat d'una publicitat en la que el mejor jabón del mundo i sense ser-ho, a que les coses siguin molt transparents i molt clares. Aleshores, sonava malament entre les escoles fer màrqueting. De fet, també, com que s'omplien soles, tampoc hi havia necessitat de que hi hagués una tasca de donar-se a conèixer, no? Però sí, sonava malament.
I tu que en saps d'això, quina seria una bona imatge a través d'internet d'un centre educatiu?
Una bona imatge seria, jo diria diverses coses. Primer, que no s'han de mostrar només excursions i festes, és a dir, una escola... Justament en una escola, quan has treballat a dintre, com és el meu cas, que he estat molts anys dedicada a l'educació, doncs saps que una escola, lo de menys, o sigui, el dia a dia és l'aula, i de tant en tant doncs, es fan festes, es fan celebracions, es fan excursions, aleshores es tendeix molt a publicar allò que és extraordinari. Clar, ara mateix amb el Covid, com que tampoc hi ha excursions ni festes molt poques, diguem-ne que realment els centres educatius s'estan veient obligats a mostrar el que realment fan a l'aula. Per tant, el primer punt seria què es fa dintre l'aula, això ha de quedar claríssim. Després hi ha d'haver una imatge de l'escola positiva, és a dir, no hi ha d'haver, diguem-ne, nens amb mala cara ni situacions així. S'ha de mostrar el millor, no és que s'hagi d'amagar, sinó que s'ha de mostrar el millor. Els nens en el pati, jugant i tot plegat. Però bàsicament diria aquestes dues coses. Una imatge alegre de que els nanos en allà estan bé, estan a gust, com és en la majoria d'escoles, perquè és que en la majoria d'escoles passa això, és molt difícil que una criatura s'ho passi malament a l'escola, i després doncs, que mostrin realment el que es fa dintre de l'aula.
Bé, ara estem parlant de la teva actual ocupació, és a dir, especialista en màrqueting digital, però tu vas començar exercint, com ara comentaves, de professora de geografia, història i art. Explica'ns com ha estat la transició fins ara.
Ha estat com una evolució dintre del món de la comunicació. O sigui, vaig començar donant història de l'art, geografia turística, història, De fet, la meva gran passió és l'art i ensenyar l'art i mostrar l'art a la gent, perquè penso que l'art en tots els programes acadèmics s'ha deixat molt de banda i realment l'art té una funció humana molt més enllà de la de conèixer els autors, no? I sensibilitza i connecta les persones amb la naturalesa i amb moltíssims aspectes de la intimitat. Llavors, bueno, vaig començar aquí, vaig estar molts anys. Després doncs, vaig començar a fer continguts per una pàgina web de l'Ajuntament, vaig estar fent col·laboracions amb vosaltres a Ràdio Sant Cugat, també vaig estar al Tot Sant Cugat publicant la secció infantil durant forces anys, i diguem-ne, com que això va agafar amb el moment de la gran eclosió d'internet, doncs em vaig anar posant ja en aquest món, vaig anar fent cursos de community manager, de continguts, d'usabilitat de web, i aleshores, bueno, doncs a poc a poc m'he anat posant aquí, vaig acabar fent un màster en màrqueting digital, per allò de dir, bueno, va, vinga, aprenem-ne d'una vegada, i ha estat una mica, diguem-ne, anar aprofundint en el món de la comunicació, el que passa que dintre del món digital, ara, ha estat una evolució una mica natural,
Sí? T'hi trobes?
Sí, em passo el dia, això sí, amb el telèfon en mans i amb les xarxes socials i mesurant mètriques i veient el què.
Escolta, de la teva època de ràdio, amb què et quedes? Què és el que més bon regust de boca t'ha deixat?
Oh, va ser una època fantàstica, vaig aprendre moltíssim. Doncs mira, primer els companys de la ràdio que veu estar tots fantàstics. No em vaig trobar mai, va haver-hi un moment que havíem de fer tota la part tècnica nosaltres,
sí.
Sempre, i allò vaig dir, què, vols dir?
I t'hi vas posar,
Sí, m'hi vaig posar. I sempre vaig trobar companys al costat, vinga, fes-ho així, fes-ho xas. Després, no sé, l'entrega, l'alegria i l'espontaneïtat de tots els companys va ser meravellós. És a dir, jo en tinc un record fantàstic de tots vosaltres, però de tots, absolutament de tots.
Te'n recordes del programa que feies?
Sí, me'n recordo. Vaig fer un programa d'entrevistes que, a més, tu vas ser molt la protagonista. Vinga, va, fes això. Que vaig conèixer, eren entrevistes d'una hora a personalitats d'aquí de Sant Cugat. I això em va donar a conèixer moltíssima gent de molta importància aquí a Sant Cugat i realment que m'explicaven molt la seva vida i tot plegat. Després vaig fer també un altre programa de turisme.
Sí.
Que fèiem turisme local i turisme internacional, que entrevistàvem a força gent. No sé, va ser una època realment extraordinària. Em tinc molt bon record.
Consumeixes ràdio?
Sí, i tant. A més, ara amb la ràdio a la carta, la veritat és que és fàcil poder-ho fer amb el telèfon en qualsevol moment i des d'on vulguis. Jo crec que la ràdio té un gran futur ara mateix,
sí.
Perquè la ràdio es pot consumir allà on vulguis amb els auriculars i escoltar el programa que vulguis i tant. No hi ha dia que no escolti la ràdio.
Creus que la ràdio s'ha adaptat bé als nous temps?
Sí. Precisament perquè es pot fer això, ràdio a la carta. Que dius, home, ràdio a la carta dona lloc a que tu triïs el teu perfil i que et quedis amb ell. Sí, realment crec que la ràdio s'ha adaptat bé i jo crec que la ràdio té futur i vida per sempre. Així com em diries, amb la televisió tradicional no acabo de veure, perquè, no sé, jo no recordo l'últim dia que vaig veure la tele, allò que dius de posar la televisió, en el cas de la ràdio no és així. La ràdio s'ha hagut d'adaptar-se, ha fet la ràdio a la carta, ha fet els podcasts, i clar, això dona una llibertat a l'usuari que és justament el que volem ara. Són continguts adaptats a cada un de nosaltres.
Clar. Doncs mira que et volia preguntar per la tele també, perquè quan parlaves d'art, que ets una apassionada, hi ha un programa nou que s'ha estrenat, no sé si fa un parell de setmanes, que es diu Batalla Monumental. I és un programa on hi participa un excompany també d'aquesta casa, l'Ivan Medina. Sí, i pensava, dic, home, com a especialista en art, potser també ens pot donar la seva opinió, però intueixo que no l'has vist.
Sí. Vaig veure el final de Tarragona.
El primer capítol.
El primer capítol. Vaig allò fent zàping, quan se'm va acabar la sèrie que estava mirant, vaig veure el final de Tarragona, que feien, era Tarragona i l'altre era Empúries. I la veritat que vaig pensar que estava ben plantejat, vaig pensar que Empúries s'estava quedant una mica curta, o sigui, diguem-ne que Empúries no va treure pit, I Tarragona va treure molt pit, i no he vist cap més, però no ho sabia, no? Que bé, tu?
Sí, ostres. Sí. Bé, a banda d'aquestes anècdotes, l'Esther Ballar també és membre de la xarxa de dones emprenedores de Sant Cugat. Des de quan? I explica'ns què hi fas.
Doncs fa cosa d'un parell o tres anys van organitzar un congrés de dones i, clar, tot el que és dones emprenedores i sempre m'ha cridat molt l'atenció i m'he sentit molt identificada. I vaig anar i vaig veure allà, vaig descobrir una sèrie de dones fantàstiques, amb gens de postureig, amb una energia i una vitalitat brutal. I ja vaig sortir d'allà dient, bueno, jo aquí m'hi he d'implicar, la veritat és aquesta. Perquè realment és el que et dic, em vaig sentir molt còmoda, i no, és a dir, és una sensació de que estàs en un entorn que la gent t'ajudes mútuament, i aleshores això em va agradar moltíssim. I bueno, des d'aleshores doncs, que el que faig és que assisteixo a les accions, a les activitats que fan, que són activitats formatives majoritàriament. Animo a totes les dones de Sant Cugat que s'hi apuntin, que estiguin emprenent algun projecte, perquè realment trobaran allà una acumulació de talent impressionant. I bueno, entre les coses que he fet, a part de que durant la pandèmia, per exemple, amb la primera onada, que estàvem tots confinats, ens reuníem cada setmana,
telemàticament,
una sessió, i cada una de nosaltres feia alguna formació, doncs ara he acabat una sessió de peer mentoring, en el que som un grup de dones amb una coach que ens dirigeix i que ens mentoritzem mútuament amb els nostres projectes. Aleshores, això és molt interessant perquè, diguem-ne que molts ulls hi veuen més que dos, no?
Sí, això està clar.
I, bueno, no, la veritat és que és, bueno, molt enriquidor, molt interessant, i, bueno, ja us dic, animo a totes les dones de Sant Cugat, no només de Sant Cugat, et dic, perquè tenim...
A tot arreu hi ha associacions de dones.
A tot arreu. No, però és que, a més, aquesta, la xarxa de dones emprenedores de Sant Cugat, hi ha gent de tot arreu. No s'ha de ser de Sant Cugat per ser de la dona, per ser de l'associació aquesta.
Molt bé, doncs fas bé d'anunciar-ho. Per cert, això és una cosa que jo no sabia. Tu vas ser premiada pel projecte de crear una moneda per Sant Cugat?
Sí. Ens vam presentar... Era un projecte que jo, la veritat, me'l vaig trobar molt fet i m'hi vaig incorporar al final per portar la comunicació.
I en què consistia?
O sigui, es tractava de fer una moneda social aquí a Sant Cugat i ens vam presentar la primera edició del concurs d'emprenedoria social i cooperativa. I ens van premiar a nosaltres i a quatre projectes més. Aleshores, va ser molt interessant, vam rebre una formació empresarial i va estar molt bé. El que passa és que la moneda social en aquell moment no va tenir acceptació ni entre els consumidors ni entre els comerciants que havien de donar una moneda a canvi de producte, no? Aleshores, bueno, doncs vam intentar-ho, però no va triomfar. Jo crec que va ser d'hora.
Tu creus que ara funcionaria?
Ara tindria més possibilitats, però tindria més possibilitats de funcionar. Però no ho sé si Sant Cugat seria el lloc ideal perquè funcionés un projecte d'aquest tipus.
Ara estic recordant que no fa gaire vaig veure un reportatge per televisió que crec que Santa Coloma...
Sí.
No sé si era Santa Coloma de Gravenet, que hi havia, tenien una moneda pròpia.
No sé si
m'equivoco, però ara estava fent memòria i m'ha vingut això al cap.
Sí.
O sigui que ja veieu que l'Esther ha anat fent coses i molt diferents. I el tema d'escriure contes, perquè abans ho hem comentat, ho has dit, que pel Tot Sant Cugat també et vas encarregar de la secció infantil. Això d'escriure contes, d'on et ve?
Això, doncs, la veritat és que jo, entre, diguem-ne, en el meu pas cap a la comunicació, vaig estar una temporada treballant en una editorial educativa. O sigui, era redactora. Aleshores, diguem-ne que allà vaig començar a explorar tota la meva part creativa de redacció. I em ve d'aquí, em van oferir aquesta feina una mica perquè jo ja portava la pàgina web de l'Ajuntament Infantil, una pàgina web que es va fer en el seu moment i portava la promoció, els continguts i tot plegat. I aleshores pues, em van proposar això i em va agradar moltíssim perquè vam començar fent una revisió dels contes tradicionals, una mica adaptant-ho, que ara ja és una cosa molt normal, però en aquell moment potser no ho era tant, i després vam passar a fer contes del món. Aleshores agafàvem contes del món, els adaptàvem als nens d'aquí, bueno, primer els escurçava, perquè clar, no sé, agafes un conte de Llatinoamèrica, per exemple, i són 3-4 pàgines, no?, i tot Sant Cugat doncs, tenia un espai limitat. Llavors, primer l'escurçava, sí. I després l'adaptava també molt al llenguatge dels nens d'aquí, que poguessin entendre què és el que estava passant. I va ser molt maco, va ser molt divertit, la veritat que vam disfrutar molt. Vam acabar fent pels 25 anys del tot un recull de contes del món, i bueno, m'ho vaig passar molt, molt bé. La veritat que va ser una època fantàstica.
I aquesta faceta teva d'escriptora la tens aparcada o encara continues fent coses?
La tinc una mica aparcada, però no oblidada, eh? No la tinc oblidada. El que passa que ara, diguem-ne, que les xarxes socials, els blogs i tot plegat s'endú tot el meu temps ara mateix. Però no la tinc pas oblidada perquè és una part que m'agrada moltíssim.
Mm-hmm. I allò, per acabar-ho d'adobar, per arrodonir, tu també tens una afició que jo comparteixo. El que passa és que tu t'hi poses des del principi, des del moment zero, en tot el procés. Jo el moment zero el vaig fer quan anava a escola. Ara ja no m'hi dedico, ara només m'agrada comprar, que és la ceràmica.
Oh, sí. La ceràmica és la meva gran afició. Vaig començar en els tallers de Sant Cugat, els tallers d'adults que es feien a l'Escola d'Art de Sant Cugat, que ara estan a la Casa Imat, i vaig estar molt de temps, que funcionen com un taller i són fantàstics, la veritat, perquè diguem-ne que tu no vas allà i et diuen fes això, sinó que la professora que teníem pues, era una meravella. I aleshores, diguem-ne que pots establir la teva creativitat, i vaig estar molts anys anant-hi, i de fet, tinc un petit torn aquí a casa i una mica de taller, el que passa que no em queda molt temps per fer-ho, però és algo que no tinc oblidat, perquè realment tocar el fang i és una sensació meravellosa, la veritat.
Mm-hmm. A més, si no recordo malament, oi que tu vas fer una mica de merchandising pel Museu de Sant Cugat? O...
Sí, amb la Lola vam fer unes plaques de porcelana a la que hi havia imprès la planta del monestir. I això ho vam fer en diversos edificis de Barcelona, i durant un temps va ser el regal institucional que l'Ajuntament donava. Bueno, ho vam presentar, aviam què els hi semblava. I durant un temps va ser l'obsequi que l'Ajuntament donava a les personalitats que venien aquí a Sant Cugat.
Mm-hmm. Molt xulo era, eh?
Sí, bueno, ens ho vam passar realment molt bé. Era complicat la placa, però la Lola Gratacós, que és una ceramista estupenda, doncs vam estar estudiant la proporció de cel·lulosa que tenia que portar, la proporció de porcelana, i aleshores allà hi havia impresa la planta de Sant Cugat, que per nosaltres era com les petjades, o sigui, perquè a més, clar, si tu veus la planta del monestir, veus la planta del monestir i també es veu a dintre del claustre l'església visigoda. Aleshores això són com les petjades que deixa el temps, no? I bueno, nosaltres ho veiem així.
Escolta, al començament hem dit que tu vas arribar a Sant Cugat fa 28 anys. El que no m'ha explicat, què és el que t'hi va portar?
La veritat és que ens hi va portar... Nosaltres teníem 3 nenes molt petites i bueno, el mateix que gairebé tothom. Aquí teníem aire lliure, teníem tranquil·litat, i al final és el que volíem. I vam venir abans, diguem-ne, de la gran massificació. És a dir, jo recordo que no hi havia trànsit a penes per Sant Cugat en aquell moment. I ens hi va portar les ganes d'aire lliure i d'espai. Teníem una casa una mica més espaiosa i sobretot aire lliure i naturalesa. i no ens vam equivocar.
I ara com gaudeixes tu de la ciutat?
Ara, la veritat és que habito al centre bastant, perquè, puf, hi ha molta gent.
Un formiguet.
És una barbaritat, la gent que hi ha. Aleshores, com gaudeixo de la ciutat, sobretot és passejant per les zones verdes i després passejant per Collserola. El confinament que ens ha portat doncs, a quedar-nos molt a casa i a descobrir una sèrie de camins i caminets per Collserola preciosos, espectaculars. Animo a tothom que agafi caminets i que es perdi pels caminets, perquè són, és espectacular el que tenim aquí al costat. I gaudeixo molt d'això. No hi ha setmana que no vagi per algun bosc del voltant de Sant Cugat.
Tu ets mare de quatre filles sí. I també has estat àvia, no?
Sí, tinc un net que ara farà gairebé un any i bueno, és una etapa de la vida també molt bonica, amb molta il·lusió i que fa molta il·lusió, la veritat.
Fas molt d'àvia?
Bueno, faig d'àvia normal i corrent. Els seus pares el cuiden espectacularment bé, el net, el nen es diu Gil, i bueno, no, faig d'àvia i tant, quan puc faig d'àvia i tant, i tant, i tant, i tant, i em cau la bava quan el dret.
I escolta, quina relació mantens amb les teves filles?
Mira, en tinc dos a casa i dos a fora.
O sigui, dos a casa?
Dos a casa i dos a fora, sí, o sigui, meitat i meitat. Doncs molt, jo crec que bé, molt bona, molt espontània. Venen quan les que no viuen a casa, doncs venen quan els hi va bé, si són bé i si no també. I nosaltres vivim en una casa en la que bueno, sempre ha entrat i sortit molta gent d'aquí. No sé, vull dir que venen a dinar, no cal que m'ho diguin dos dies abans, ja venen cinc minuts abans, saps? No hi ha problema. Bé, jo crec que és una relació molt cordial i molt sense obligacions. Que això crec que la llibertat, respectar la llibertat i la personalitat de cadascú és importantíssim.
Veig que estàs molt bé, Esther?
Déu-n'hi-do.
Hem fet un repàs a la teva trajectòria que no és poca cosa, perquè clar, és que has tocat tantes tecles que hem acabat fent una mica la teva pròpia cançó a través de les teves explicacions. I la veritat és que veig que continues tan inquieta, no? Amb ganes de fer coses i vaja, que la vida ens va portant per aquests camins que anem una mica assimilant, no? Clar, jo, això de ser àvia és que ha estat una notícia,
Sí, sí, m'ha agafat una mica allò de dir, vols dir? Sí, sí, doncs sí, no, fa molta il·lusió. A mi m'ho havien dit, que feia molta il·lusió i pensava ja serà menys. Sincerament, ja serà menys, perquè m'ha de fer tanta il·lusió, i en canvi t'he de dir que sí, que és una alegria molt inexplicable la que tens doncs, quan veus fills dels teus fills, no? I és molt inexplicable, però és una gran alegria, és un regal de la vida.
Això és el pas del temps,
I tant!
No ens n'adonem i el temps passa volant.